Vam veure al festival les aplaudides La Casa, d'Àlex Montoya i protagonitzada per David Verdaguer, Mala Persona, amb Marena Alterio, Disco Ibiza Locomía, de Quique Maillo, o Escanya Pobres, un western rural que protagonitzen Àlex Brendemühl i Laura Conejero. La directora del Barcelona Film Fest, Conxita Casanovas, explica a RAC1 com ha evolucionat el festival.
És una edició molt arrodonida i amb l'ambició, en tot cas, del que ha de ser un festival de cinema, un punt de trobada on la premsa, la crítica, el públic i el sector del cinema interactuïn a gust.
Totes les projeccions es faran als Verdi de Gràcia a un preu popular de poc més de 4 euros.
I encara en cinema, l'estudi Ghibli d'animació rebrà la Palma d'Or d'honor al Festival de Canes. Coincidint amb el seu 40è aniversari, l'estudi dels directors Hayao Miyazaki i Isao Takahata, responsables de pel·lícules com El viatge de Chihiro, El meu veí Totoro, Ponyo, La princesa Mononoke, serà homenatjada al festival. En sèrie ja ha sortit el tràiler de 100 anys de soledat.
Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía havia de recordar...
La sèrie de 16 capítols que Netflix ha basat en el llibre de Gabriel García Márquez, de moment encara no té data d'estrena. El que sí que passarà el pròxim dia 14 de maig, al migdia, a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, serà la lectura ininterrompuda de La hojarasca. Durant 4 hores i mitja, actors, escriptors, músics, llibreters i públic en general aniran recollint el relleu cada 5 minuts en una marató de lectura sense pausa i acompanyada per la música que interpretarà alumnes del Conservatori del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I a Sky Showtime avui s'estrena la sèrie Un cavallero en Moscú, protagonitzada per Ewan McGregor.
State your name. Alexander Ilyich Rostov.
Basat en el bestseller d'Amor Toulouse, explica la història del comte Alexander Rostov, condemnat a viure a l'hotel Metropol després de la revolució de Rússia. Allà, tancat i barrat, descobrirà el veritable valor de l'amistat. Avui que també hem sabut que Hugh Grant i el diari The Sun, el tabloid, han arribat a un acord després d'anys de litigis. L'actor va acusar el diari de violar la seva privacitat amb mètodes il·lícits i pràctiques invasives per aconseguir exclusives. Ara Hugh Grant ha retirat la demanda a canvi d'un acord econòmic. En un fil a Twitter, l'actor admet que li han ofert una gran quantitat de diners per tancar la polèmica. Ara bé, Hugh Grant assegura que aquests diners, del que pagarà el conglomerat de mitjans de Rupert Murdoch, li fan fàstic i que els destinarà a organitzacions que vetllen per una premsa lliure i responsable. Ahir a la tarda, els Love of Lesbian van fer el doble concert assaig al Teatre Victòria de Barcelona. El grup que lidera Santi Balmes, col·laborador també del món a RAC1, va utilitzar el públic de Conillet d'Índies per preparar la seva pròxima gira d'estiu, que comença el 10 de maig a Toledo. Amb un format molt íntim i proper, la banda va presentar en exclusiva, només per alguns afortunats, el seu nou tema, Contradicción. Una cançó amb Rigoberta Bandini que estrenaran divendres de la setmana que ve. El concert hi era l'Héctor Huguet.
Aquest concert és un experiment. Així avisaven els Love of Lesbian que l'espectacle d'ahir al Teatre Victòria seria més aviat un assaig de cara a la breu gira que preparen per aquest estiu. La banda de Santi Balmes va demanar opinió al públic sobre l'espectacle i els assistents van dir la seva mitjançant targetes blanques i vermelles. I com era d'esperar, no s'hi va veure cap targeta vermella. El públic va gaudir dels principals èxits del grup i va poder també escoltar en exclusiva Contradicción, el primer avançament del seu nou àlbum, que compta, per cert, amb la col·laboració de Rigoberta Bandini, una cançó que només va poder gaudir el públic i que no van deixar gravar amb els telèfons, tampoc els mitjans de comunicació, ja que veurà la llum la setmana vinent. En resum, el públic va donar per bo el concert experimental dels Love of Lesbian i també la seva nova cançó.
La interrupció amb els oients ha estat genial.
Bueno, aquesta connexió amb el públic t'involucra més.
El format aquest íntim m'ha encantat.
Molt més proper.
I una oportunitat que s'ha d'aprofitar i molt, molt xulo.
La nova cançó, una passada.
Sembla, per tant, que Barcelona dona el vistiplau a la nova gira dels Love of Lesbian.
I així sona el més nou de l'Alfred García.
No bajaré la luna para que juguemos. Hasta cielo para darte el sol. No seré como el soldadito marinero. Si bailamos pegados seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo persiguiendo el sol.
No seré como llamas en el cielo. I Barbara Streisand ha gravat la seva primera cançó original per una sèrie. De moment només en tenim l'anunci. La música, la cançó encara no sabem, que es titula Love Will Survive i que l'ha compost el gran Hans Zimmer per la sèrie El tatuador d'Auschwitz, que es podrà veure a Movistar Plus a partir del mes de juny. s'estrena al TNC Els Criminals. Ferdinand Bruckner, adaptada per Jordi Prat i Coll, que s'espera que sigui un dels grans plats forts de la temporada. Un vodevil que protagonitzen Lluís Soler, Joan Carreras i Maria Rodríguez Soto, entre molts d'altres, que ahir 200 oients del món a RAC1 van poder veure en exclusiva abans del dia de l'estrena. També hi era l'acusó.
Adúlters, assassins, estafadors i xantatgistes. Tots ells són veïns en un edifici berlinès de principis de segle passat i tots ells són jutjats a l'esbojarrada Criminals, de Jordi Prat i Coll. Un muntatge amb tocs de vodevil, comèdia i musical que reflexiona sobre la justícia i les fissures del sistema judicial. Així en parlaven els oients de RAC1 en sortir de la funció.
M'ha sorprès moltíssim, m'ha agradat moltíssim. La posada d'escena és impressionant, realment, com molt artístic, i m'agrada molt que interactuï molt amb el públic.
Crec que el que més m'ha agradat de l'obra és que els personatges estan molt treballats i realment cadascun té un món molt complex interior i fa que sigui una obra molt rica.
Tota la reflexió sobre el dret, la justícia, la culpabilitat, no? I que depèn d'una visió molt polièdrica, no?
Tots som criminals, diu una de les protagonistes a l'obra. I potser és veritat. El que és segur és que aquests criminals estaran al TNC fins al 26 de maig.
9-6 minuts. I a la resta dels esports amb Repsol, a la línia del que us explicàvem ahir al món a RAC1, des de les 6 del matí, us dèiem Rafa Márquez, és el nom que en aquests moments té la secretaria tècnica del Barça per substituir Xavi a la banqueta del Barça de cara a la temporada que ve. Avui, efectivament, tots els diaris varen també en aquesta línia, el club valora la feina que està fent el filial, i ara com ara, Rafa Márquez és el número 1 de la llista. De fet, avui el veureu la gran majoria de diaris esportius, i com que somies de franc avui el Joan Bails, escriu a l'esport que és el moment que Joan Laporta intenti fixar Pep Guardiola. Jo crec que... vaja, entre no i no, jo crec que ja no. I per cert, avui Mundo Deportivo publica que hi va haver un renou en Kylian Mbappé després de dimarts. Pel que llegim, després de la classificació del PSG, el francès va entrar al túnel de vestidors reivindicant la victòria i cridant que ells parlaven sobre el terreny de joc. Aquesta actitud no va agradar a diversos futbolistes del Barça que el van confrontar. Segons sembla, hi va haver insults, crits i empentes entre membres del cos tècnic i treballadors de seguretat. Segons Mundo Deportivo, van arribar a haver-hi una 60 de persones implicades. 60, eh? Afortunadament, no va passar d'aquí. En tenis, Rafa Nadal va rebre un bany de multituds en el seu adeu del trofeu Conte de Godó a Barcelona, i el balear va caure en segona ronda i en acabar va reconèixer que difícilment podrà tornar a jugar aquest torneig i que ja té els ulls posats sobre Roland Garros a París, que és el mes que ve. Ho va seguir l'Albert Bassas.
Derrota del Balear en 2-7, 7-5 i 6-1 contra l'australià Àlex de Minyor per dir definitivament adeu al públic barceloní. Malgrat l'eliminació, Nadal en feia una lectura positiva, pensant en el seu veritable objectiu, que no és un altre que París, amb Roland Garros i els Jocs Olímpics.
Me voy convencido que da un paso adelante y veremos lo que pasa. No era hoy donde tenía que estar bien, no era hoy donde tenía que dejar todo y morir. Creo que al menos tengo que darme la opción de poder hacer eso en unas semanas.
Mentrestant, al Godó, avui jornada de vuitens de final que arrencarà a les 11 amb el partit entre el castellonenc Roberto Bautista i el britànic Cameron Norrie, i que tancarà la tarda amb el canari Roberto Carballés contra el grec Stefano Tsitsipas. Entremig també jugarà el malagueny Alejandro Davidovic contra el serbi Lajovic, sense oblidar un altre dels favorits, el noruec Casper Ruud, que jugarà contra l'australià Jordan Thompson.
I mentrestant a Stuttgart, Paula Badosa continua de pega amb les lesions després de molts mesos lluitant contra uns problemes a l'esquena, i es va retirar plorant per problemes a la cama esquerra. I atenció a això que ha passat als Estats Units. En una decisió històrica, l'NBA ha sancionat de per vida un jugador involucrat en un escàndol amb les apostes. Es tracta de Jontay Porter. El jugador dels Toronto Raptors va apostar sobre el seu propi rendiment amb més d'una desena de partits i va fingir lesions per guanyar calés. L'NBA l'ha enxampat i ha castigat amb una sanció històrica. Al Brasil, Romario torna al futbol amb 58 anys. Ho heu sentit bé? L'exdavanter del Barça és el president d'un club que es diu América de Rio de Janeiro i s'hi ha inscrit per jugar amb el seu fill a segona divisió. I tornant als Estats Units, hi ha polèmica amb els uniformes que Nike ha fabricat per les atletes que competiran als Jocs Olímpics de París. Diverses esportistes s'han queixat perquè els consideren sexistes. Les equipacions s'assemblen molt a un banyador tradicional i les atletes lamenten que hagin de competir mentre es preocupen que no se'ls vegi el pubis.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sunplanet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'una sèrie que avui fa 25 anys. 25 anys! 25 anys d'això. Com molts ja haureu deduït per la sintonia, que per cert va compondre el Quimi Portet, estem parlant de Plats Bruts, una de les sèries més recordades i estimades de la televisió a Catalunya, però també una de les més vistes, fins i tot, per les noves generacions.
No et sembla meravellós?
A mi el que em sembla és que estàs com una puta cabra.
Una cabra, ara ho has dit. Això és el que necessitem en aquesta casa. Mira, guaita la blanqueta!
Tot i que el David i el López n'eren els personatges principals, a Plats Bruts hi havia un seguit de secundaris sense els quals no entendríem la sèrie. Avui volem parlar precisament amb tres d'aquells secundaris. Són l'Emma, la veïna alternativa del David i el López que interpretava la Mònica Kleinzel.
Si vols baixar, fem el raïm.
Oh, si vols baixar alguna coseta per menjar i sopem junts.
Ah, vale, tinc una llauneta de tonyina.
El Ramon, el tècnic de Ràdio Bufarull, a qui donava vida en Lluís Villanueva.
El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn. Halloween, Ramon, Halloween.
I el Pol, el cambrer del bar on es trobaven tota la colla, un paper que feia el Pau Durà.
Ho sento, Emma, tinc una clientela que he de conservar. Aquest programa que té és una patata.
Avui volem parlar amb tots ells de Plats Bruts, dels seus papers, i celebrar aquests 25 anys de Plats Bruts. Serà a partir de les 11 aquí al Món a RAC1, i després recordarem algunes de les grans sintonies de sèries de la història. Ho farem amb el Guillem Ilkiwi, que té ja preparat un seguit, però bestial, i repassarà sintonies com aquesta. Que maca! Oh, que és maca aquesta! Gent del barri! Però també aquesta. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Preciosa. Your heart is true, you're a pal and a confidant. And if you threw a party, invited everyone you knew. Les xiques d'oro. I a molts els portarà molts records aquesta altra. Veïns, però també aquesta altra. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Vacaciones en el mar, ai, quants records avui, quants records.
Tinc ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i pena.
Tot plegat, jo també, però haurem d'esperar cap a tres quarts d'onze aquí, al Món a RAC1.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
3 minuts, un quart de 10.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria, Jordi.
Ben
Maria.
Ben tornat.
Reaparegut al món dels vius.
Com estàs?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Bé, suposo que hem d'explicar una mica el que ha passat, no?
Home, sí.
Bueno, sí, fa uns dies que potser els oients s'hi han fixat, no em senten per a la ràdio, i és que he tingut un petit ensurt de salut, del qual n'he sortit molt bé.
Reforçat. Reforçat.
Sí, faig bona cara o no?
Molt.
Tu em veus bona cara.
Molt.
Avui és el primer dia que apareixo per la ràdio, que apareixo per la tele, que apareixo per algun lloc i que reapareixo al món dels vius, com deia. Tenia una obturació coronària severa, d'una part d'una artèria, del tronc del cor, i això m'ha obligat a una operació bastant empreses d'emergència per fer-me un doble bypass, que consisteix en fer una via alternativa perquè la sang arribi bé al cor. I això és una operació que es fa a cor obert, eh? Et puc explicar tants detalls com vulguis,
no,
però
caldria.
Jo crec que hi ha d'haver-hi molta gent... O sigui, allò de les pel·lícules de a cor obert, o de la sèrie a la televisió, doncs és, efectivament... obren de manera que poden manipular...
Tu que és l'alegria de la huerta, de tota manera, ho has passat malament o no?
No. És que per dalt línia, o què?
L'alegria de la huerta.
Sí, no, no, no. És que no vaig tenir temps de passar-ho malament perquè tot va anar molt ràpid. Perquè sóc com bastant optimista. Una de les preguntes que m'han fet és, però no tenies por de morir-te o no? No has passat por? És que jo vaig veure els metges tan convençuts del que volien fer, de com ho havien de fer, que és una operació complexíssima, eh?
Oh, segur, segur.
O sigui, hi ha un moment... que em van parar el cor durant 54 minuts.
No, no. 54 minuts?
Sí, tranquil, però estic viu, eh?
No, no, ja ho sé.
Et connecta una màquina.
Però com es para el cor?
Ah, ah. Et connecta una màquina que és de circulació extracorpòria, que va bombejant la sang, la manté a temperatura, li va posant oxigen, perquè mentrestant van cosint allà tot el que han de fer el cor. Però, oi que em veus bé?
Estupendo.
I res,
però cosa perdona, més. Perdona, tot sí. Això... Sí? Perdona, quin dia va ser això, l'operació, te'n recordes?
L'operació, i tant, va ser fa un mes i dos dies.
Un mes, amb un mes i dos dies?
Sí.
Al segle XXI...
No, és que és acollonant.
T'obren el cor obert, et posen dos bypass, 54 minuts amb el cor que funciona d'una manera artificial, perquè ens entenguem, sí. Te'l tornen a lligar, cusen... i al cap d'un mes estàs assegut aquí, però... i perdona, podem dir-ho que fa una setmana vaig parlar amb tu telefònicament,
sí.
Estaves perfecte l'endemà.
Pràcticament, l'endemà...
48 hores, sí, està
48 hores,
però... 48 hores,
però la gent que va venir a l'hospital el tercer dia et deia, ostres, bueno, em veien assegut i quiet, que clar, has connectat amb coses...
Havien de posar la sintonia de cor.
Tot... Sí, no, sí. Però... No, la veritat és que és una cosa que, vaja, que en principi obliga un cert canvi de vida, que jo al ser diabètic doncs ja es manté aquest canvi de vida una mica accentuat, però... Però vaja, que la reparació ha estat exitosa.
Perfecte.
Com has estat comprovat.
Pues, escolta,
i una altra cosa, una operació, o sigui, que vas explicant, ja no explico més detalls, perquè
no, sisplau,
estàs esmorzant,
sí.
Però que és acollonant la quantitat de saviesa, de talent, de ciència, de coneixement, que es pot aplicar sobre un tio que està allà estirat perquè no li passi res. I perquè si hi ha una cosa que no va bé, doncs s'arregli d'una manera una altra. O sigui, és acollonant. O sigui, realment estic superagraït. Bueno, puc fer un agraïment als metges, oi?
Home!
Bueno, és que, clar, és que tot això, diguéssim, és un sotrac molt gran. Primer hi ha un senyor, que es diu Ignasi Julià, que és el cirurgià que em va...
El doctor Julià.
El doctor Julià, per tant, doctor Julià, d'on estiguis, que suposo que està operant en aquests moments. Gràcies per la feina feta. Després hi ha l'Elisabet Berastegui, que és la cap de la cirurgia cardíaca de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè tot això vaig anar a parar a Can Ruti a fer-ho, que també li agraeixo la feina. El cap del servei, que és oient nostre, molt oient nostre, el Toni Vallès, que és nebot de la Pilarín Vallès. No sé si li agrada que digui això per la ràdio, però també...
Si no li agrada, ja s'haurà de fer fotre. Ja,
sí, ja li
ho he dit, i el doctor Clotet, entre d'altres, molt d'altres, com també el doctor Pedrós, que m'han ajudat, que m'han assessorat, que m'han orientat, que m'han tranquil·litzat. El principal comentari abans de l'operació era, tranquil, Pere, te'n sortiràs. Que jo pensava, se m'ho diuen tant, potser és que no me'n sortiré. Però ho vaig veure molt clar. I, evidentment, tota la gent, perquè això és una feina d'equip, infermeres, zeladors, sempre hi havia un zelador concret que em portava a fer les radiografies, pensa que quan et porten a fer una radiografia, canvies de pis i és la gran excursió del dia. Quan portes, vaig estar 10 dies en tot l'hospital. És la gran excursió del dia. Però, de veritat, molt agraïts, visca la sanitat
doncs
pública.
Doncs les felicitacions.
I que els polítics, ara que estan en campanya, posin més pasta a la sanitat pública en general i a la primària...
Que en treguin d'altres llocs, que no m'ha passat res.
Bueno, no, que recaptin més impostos, eh, comunista?
Sí, exacte.
Ben tornat. No t'ho dic a tu, eh?
Ben tornat. M'alegro per la vida, no pel capitalisme.
Hola, David, bon dia. Gràcies a tots per l'interès.
Bon dia. Què tal, Neus Tomàs?
Bon dia.
Bon dia. Hola, Conchi Baray, bon dia.
Bon dia.
I Mònica Hernández, què tal, Mònica? Bon dia.
Bon dia.
En deixeu 10 minuts, però 10. 10.
Què vols fer?
10. Mira, em saludar dues persones que m'aprecio molt, que m'agrada molt escoltar i que m'agrada molt que m'analitzin el dia d'avui. Ramon Besa, bon dia.
Hombre.
Hola, bon dia, família, què tal?
Bon dia. Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ramon, em pots explicar allò d'ahir, si us plau, això d'aquesta nit passada, si hi ha alguna explicació raonable o és la meravella del futbol que et permet viure una eliminatòria tan bestial com la que hem viscut aquesta última setmana?
Bé, bueno, diria que el Madrid viu a part, té un vincle amb la Copa d'Europa que no és futbolístic, sinó diria que és sobrenatural o indestructible. No sé si té res a veure que és el club que va inventar la Copa d'Europa. És a dir, de vegades ens oblidem on comença i el per què, i és una competició que se sent volguda pel Madrid i el Madrid vol la Copa d'Europa. Així és com en el seu moment el Barça, en una de les expressions que tu vas fer amb el Tebas, que és l'aixeca recopes, la recopa tenia com un cert vincle amb el Barça, la Copa la té amb l'Atlètic de Bilbao, encara que el Barça n'hagi guanyat més, però ell en fa una raó de ser, el Madrid ha fet una raó de ser de la Champions. Recordem, per exemple, que un dels equips o una de les generacions més històriques que ha tingut el Madrid està estigmatitzada o no ha transcendit tant com va ser la Quinta del Buitre, perquè no va guanyar la Champions. O sigui, la gent viatja un jugador com Karanka o Karen B que tenen la Champions i no la té el Martin Vázquez o no la té el Mitchell. Per tant, diguem que aquí hi ha una raó de fundació. I després diria que hi han dues qüestions que també hi ajuden. Una és la força que té el Madrid i la força de l'antimadridisme, que és a dir, que fa els partits que l'antimadridisme fa d'alguna manera que tothom té por, primer, si ha de veure o no el partit. Això és un factor molt, també molt sobrenatural, perquè ho explicava en la seva intervenció el Santi Jiménez. Bueno, jo tenia previst anar allà, no sé si veure'l, bueno, al final acabo veient i acabo patint. Doncs, bueno, crec que molts aficionats al futbol, si veuen o no veuen el partit del Madrid, i si el veuen a estones, el veuen a trossos, o de quina manera ho veuen, perquè tenen la por a que el Madrid guanyi o passi. I aleshores, què passa? Que en el fons són dues forces que remen al mateix sentit, que el Madrid t'acabarà guanyant. Això també el fa encara més poderós. I després que domina aquests factors futbolístics també, perquè estem parlant de situacions anímiques, d'una gran mentalitat, d'una gran força, però futbolísticament fixa't, per exemple, amb el detall del porter. Aquest any comença la competició, tothom diu que sense Courtois el Madrid difícilment guanyarà la Champions. Fitxen un porter que es diu Kepa per substituir a Courtois. Kepa no juga, acaba jugant Lunin. Lunin es converteix en l'heroi, com en el seu moment, si no és el porter del Madrid, ho és el porter dels rivals. Recordem Karius amb el Liverpool, Donnarumma, precisament el del PSG, Ulrich amb el Bayern. O sigui, sempre hi ha un porter en aquests partits en què o al contrari o el propi jugui a favor seu. De manera que el Madrid mai, com deien l'Ancelotti, el Madrid mai mor, no? Ha fet de la Champions la seva raó de ser. No tinc cap més argumentació que les que ara t'he exposat.
Jo, Maria.
Sí, d'entrada una reflexió, no? Jo crec que el futbol és l'únic esport, crec, que pot passar el que va passar ahir, no? Que és que hi ha un equip que és mil vegades millor que l'altre i que acaba perdent, no? És a dir, en el waterpolo, en el vòlei, en l'handbol, el bàsquet, aquesta superioritat evident ahir del City respecte al Madrid es tradueix en el marcador d'una manera incontestable. I en canvi, el futbol, segurament per això continua sent l'esport, diguéssim, número 1 al món, pots ser millor sistemàticament, minut rere minut, i que això no es vegi reflectit en el marcador. Més enllà de les reflexions del Ramon i d'aquest esoterisme del qual hem parlat alguna vegada respecte al Real Madrid i la Champions, jo crec que és un esoterisme que s'aguditza de manera especial al Santiago Bernabéu. Jo realment ahir crec que el City fa un partit molt semblant al que va fer l'any passat. És a dir, ahir és un partit que si tu estàs mínimament encertat davant de porteria torna a ser una tova com la de l'any passat. Ahir és un partit de 5-1, clarament. I atribuir que un partit de 5-1 acabi resolent-se els penals només a mèrits del Madrid, jo crec que en aquest cas és injust. Jo crec que ahir el Madrid fa un partit fa un partit lamentable. El que passa és que, en el cas del Madrid, com que el resultat et dona la raó, continues caminant i ja està. Però ahir el City, què més pot fer? Bé, això, que l'últim toc, que De Bruyne sol davant del porter, en lloc de fotre la persona al travesser, vagi a dins, no? O que la rematada de Haaland no toqui el pal i vagi a dins, o que, no? Vull dir que més enllà que l'Unin està immens i es va disfressar de Courtois, com diu el Ramon, jo crec que la diferència del rendiment d'ahir respecte al de l'any passat, que el Madrid surt atropellat de Manchester, és aquest, és la punteria, és l'últim toc que és el que ho determina tot, no? Amb això vull dir que que a vegades en el futbol va d'un detallet. I sembla que ahir el Madrid fes el partit... la glòria del Madrid a la Champions. Ahir el Madrid és superat en tots els aspectes del joc. El que passa que el resultat li dona la raó.
Hi ha un detall també, per exemple, Jordi, que és que si mirem la gent que ha fet estadístiques respecte a una tanda de penals, tothom coincideix, o una xifra que es dona per bona és que el 66% de possibilitats de guanyar el té aquell equip que tira el primer penal. O sigui, aquí també es trenca la lògica. És a dir, el City tira i no, és a dir, es posa a davant i no li serveix tampoc absolutament de res. En canvi, el Madrid està segur que ho acabarà guanyant. Vull dir que en aquest sentit del que deia el Joan Maria, que hi coincideixo plenament, i crec que va ser una de les argumentacions que va dir el Pep, en el sentit de dir nosaltres ho hem fet tot, no hem pogut fer res, és justament perquè el futbol és una cosa que els americans mai han acabat de xifrar, vull dir, els hi costa molt, no? Veurem si ara a través de Messi o de l'Inter de Miami aconsegueixen introduir aquest esport que juga amb els peus, que té una part d'irracional i d'imprecisió i que no es pot quantificar com si fos un partit de bàsquetbol, un partit de futbol americà, un partit que jugui normalment amb les mans. Fixa't que ara amb el debat que hi ha de la intel·ligència artificial, i aquí a la casa tens molt més especialistes, la premsa americana està fent ja moltes cròniques amb robots, és a dir, tu poses una estadística d'un partit de bàsquet, poses una estadística d'un partit de futbol americà, un de béisbol, i és possible que la interpretació que faci una màquina sigui més precisa fins i tot que la que pugui fer un redactor esportiu. Per tant, explica-li amb una intel·ligència artificial o amb un robot que et digui el partit d'ahir, no? Que 27 remats a 3, 18 cornes a 1, vull dir, això és indexifrable. Per tant, estaríem amb una clau que s'escapa a la lògica. Si a més aconsegueixes que l'antídot, la teva manera de ser, és l'altra punta, que és com el Barça de City, que és el City de Guardiola, que és un equip tècnicament i tàcticament molt sofisticat, encara et fa més gran. És a dir, la gràcia en negar un equip que juga molt bé és no jugar res. Per tant, és com un contrasentit, i que això fa, doncs, que el futbol molta gent se n'escapi perquè pensi que això és una autèntica bogeria i l'altra gent els fascini.
Vull fer una última pregunta a tots dos. Respecte a les conseqüències que això pot tenir, aquesta eliminació del City, aquesta classificació pel Real Madrid, però no només aquesta, l'eliminació del Barça i la classificació del PSG, o la classificació del Bayern de Múnich, o la no classificació de l'Atlètic de Madrid. És a dir, tot això pot moure el mercat de cara a la temporada que ve, la possibilitat de que hi hagi una final entre el Madrid i el PSG, on el Madrid es pot trobar amb un jugador que la temporada que ve podria jugar al Santiago Bernabéu, la possibilitat del canvi d'entrenador a Can Barça, la possibilitat d'un canvi d'entrenador o no a l'Atlètic de Madrid, si Pep Guardiola això li afecta alguna cosa en la continuïtat del Manchester City. Pou, tens alguna teoria?
A veure, d'entrada, la combinació de resultats del dimarts i el dimecres fa que el partit de diumenge al Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Barça, pugui ser un malson. No? D'entrada, l'ambient que es trobarà al Barça és l'ambient d'un equip eliminat que està a 8 punts del Madrid i va visitar un estadi que estarà en plena celebració, però alhora que anirà a buscar el ganyot del Barça, perquè pots acabar la setmana sent semifinalista havent eliminat el City a Manchester i a 11 punts del segon classificat, que a més és el teu màxim rival, que és el Barça, i per tant haver deixat ja la Lliga pràcticament enllestida. Tu imagina't quina setmana pel madridisme i quina setmana pel barcelonisme. Torno enrere. Hi ha un moment de dimarts, Jordi, que l'Atlètic de Madrid està classificat, que el Barça està classificat, i els seguidors del Madrid s'han d'encarar una eliminatòria contra el City a Manchester amb la sensació de l'ai, ai, ai. És a dir, hi ha un moment on el discurs, o sigui, on la realitat hauria pogut ser girada totalment, que és el teu rival número 1 classificat eliminant el PSG d'Mbappé, el teu rival número 2 classificat eliminant el Dortmund, i tu havent d'eliminar el City, no?, per no quedar fora de la competició. I de cop i volta, ahir a la nit, després dels penals, tot s'ha girat, no? Els teus dos màxims rivals estan al carrer de mala manera, tu has eliminat el City contra pronòstic i, guanyant a casa el Barça, ets virtualment campió de Lliga. Per tant, una setmana que pel barcelonisme hauria pogut ser gloriosa, d'il·lusió, d'esperança, de, hosti, contra tot pronòstic i sense ser dominador, per primera vegada et plantes en les semifinals de la Champions, perquè les altres vegades que ja has arribat eres indiscutiblement el millor equip del món o un dels millors del món, doncs de cop i volta tot això es converteix en un possible malson, que és sortir del Bernabéu a 11 i que per tant la temporada quedi ja esbocinada del tot. Des del punt de vista del madridisme, jo crec que ara creuen que realment guanyaran la 15a Copa d'Europa, perquè ells estaven convençuts que l'únic rival que els podia fer mal era el City. Ara veurem, el Bayern de Munic continua sent un senyor equip, i després aquí el que tu deies, no hi pot haver una final que des d'un punt de vista madridista té un morbo espectacular, que és jugar contra el Paris Saint-Germain d'Mbappé, que l'any que ve serà del Madrid, i de Luis Enrique, que és com una mena de bèstia negra, d'home del sac, pel madridisme, perquè ja sabem que va sortir d'allà de mala manera. Pel barcelonisme, jo crec que una final Madrid-Paris Saint-Germain és una calamitat, és un, com diria un castellà, un mátame camión, o sigui, perquè és insuportable la guanya qui la guanya, evidentment. Sí. La majoria de gent voldrà que la guanyi el PSG, perquè és antinatural que vulguis que guanyi alguna cosa al Madrid, no? per un barcelonista, però seria una final de malson i d'un sadisme espectacular pel Barça.
Ramon, pesa.
Bueno, aquest any és un any complicat pel Barça, perquè jo sempre he considerat que és una temporada d'excedència. I així ho van decidir els socis, o sigui, hi ha 17.000 persones que van a Montjuïc i les altres no estan veient un equip que de vegades reconeixen i a vegades no reconeixen. És a dir, no seran culers de ple dret fins que tornin al Camp Nou al seu seient. Crec que això ha acabat pesant. Tot el que ha passat a Montjuïc, les grans desgràcies han passat totes a Montjuïc. No és que jo tingui cap animadversió a Montjuïc, però ho dic en el sentit de la raó de ser i de la raó social que significa el Camp Nou a Montjuïc. Va passar la derrota contra el Madrid, la derrota contra el Girona, la derrota contra el Villarreal, el partit contra el Granada, l'eliminació contra el PSG, i en aquest any d'excedència la Copa d'Europa ha funcionat una mica sorprenentment com el fil conductor, no? No, ningú hi comptava, i de cop i volta aquesta diferent sorpresa doncs va fer que el partit contra el PSG, quan es havia trobat una certa catarsis culer i de la gent tornava a recuperar certs hàbits i rutines i de dir, escolta tu, calla, que ja ho veurem, es torna a portar una desil·lusió. I per tant, el que s'ha de fer és dibuixar molt bé l'any que ve sense tenir en compte el que ha fet el Madrid i el que ha fet el City. El Madrid, entre altres coses, perquè recordem que la temporada passada justament va guanyar només la Copa. I de la Copa es troba amb un fitxatge de Bellingham ara i possiblement amb el fitxatge d'Mbappé i amb les semifinals de la Champions i la possibilitat de guanyar la Lliga. I el City, bé, és veritat que ha quedat eliminat per el Madrid, però no ha perdut, diguem que ha lluitat l'eliminatòria com l'havia lluitat i està lluitant per la Copa i està lluitant per la Premier. Per tant, crec que això a Guardiola l'any que li queda de contracte no l'afectarà. No sé si suposo que la seva ruta passava per entrar a una selecció mundialista, veurem si es compleix, no se sap si algun dia tornarà o no tornarà al Barça, no crec que en qualitat d'entrenador, si de cas com a director esportiu o amb unes altres tasques, però el Barça sí que crec que ha de fer un pensament d'alguna manera i no pot continuar actuant d'una manera tan reactiva d'aquelles de qui dia passa i qui dia empeny, no? És a dir, el club va amb allò de dir aquest mes hem pagat la nòmina i ens n'hem sortit, tornem a obrir la persiana el mes que ve, i a l'equip doncs que depèn del partit que jugues, ara fas dues raig, ara m'aixeco aquí caic, però no ha tingut l'estabilitat que havia de tenir. Tota aquella lliga passada guanyada, justament a diferència del que va passat amb el Madrid, doncs no se'n recorda res i acabes tenint el que és la Masia, que és el reducte, l'escola de solfeig de la que van sortint nanos que en aquest estil de joc s'hi senten molt comuns. I crec que això també reforça la manera de ser i la carta de naturalesa del Barça, que és de ser més que un club i de tenir un estil de joc. I això fa que justament sigui l'antídot de que no t'assemblis absolutament res amb el Madrid, no? Et fa diferent i aleshores és evident que és el viacrucis és ara fotut, però també recordes, per exemple, més enllà de 2 a 6, del 0 a 5, de moltes victòries que hi ha hagut del Barça al Bernabéu, per mi sempre la que va ser més transcendent va ser la del 0-2 i els dos gols de Messi, el dia famós de Mourinho i de la roda de premsa de Pep, perquè això és el que no tolera el Madrid, que perden la Copa d'Europa, i que més li prengui el Barça. Per tant, com més gran és l'equip que enfronta el Madrid, més el seu mèrit. Jo crec que el Madrid li hauria de tocar sempre, fixa't de vegades, els equips en què no s'hi compta. Com l'equip és més pobre, o és un equip que teòricament no té tanta anomenada, quan ningú pensava en el Chelsea, per exemple, la passada temporada, quan ningú pensa en un equip que li pugui fer mal, és quan té problemes. Quan es posa en dubte aquesta raó de ser, és quan ho té més complicat. Per tant, torna una temporada en què al Barça li costarà, però crec que com a mínim ha d'estar en pau amb si mateix i aconseguir aquesta catarsis o manera d'entendre i de disfrutar de quin és el seu futbol. No actuar d'acord al que depara el partit, sinó com vol jugar. No competir. Jo, ara s'ha posat molt de moda aquesta paraula, competir. No? I s'ha oblidat de jugar. Crec que el Barça el que ha de fer és jugar, i a partir del joc, doncs, estar en pau amb si mateix i competir amb els equips que hagin de ser, però no competir i després jugar. Això jo ho explicava molt bé en una intervenció un culer, com el Lluís Carreras, que justament explicava aquesta contradicció que de vegades té el Barça. El Barça no pot jugar a competir com el Madrid. O sigui, la Champions aquesta que ha tingut el Barça era una mica com una Champions que el Madrid hagués jugat més bé, però el Barça no sap jugar això i el Madrid no sap jugar com el Barça. Per tant, diria que cadascú està al seu lloc.
Un plaer, Ramon Besa, moltes gràcies. Fins molt aviat.
Gràcies a tu, Jordi, que vagi bé. Bon dia a tothom.
Una abraçada, Joan Maria. Fins diumenge. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. Aviam, què passarà diumenge? Aquesta està per veure, com deia abans el Joan Maria Pou. Pot posar 5, pot posar 8, ve el Madrid amb uns ànims i una eufòria terrible, ve el Barça més enfonsat, però en fi, com deia Charles Reixac, un altre dels grans filòsofs del futbol, el Barça no el donis mai per mort, que sempre acaba ressuscitant. Doncs aviam si és veritat, i que pugui ser aquest diumenge. Són les 9:36. D'aquí uns moments, un perico. Salvador Illa. El món arreu. Però abans, la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
Molt bon dia, com va tot? Hola.
Oh, mira, bé, avui bé.
Si teniu la nevera sota mínims i heu de fer una d'aquelles compres enormes i grans, res millor que aprofitar el 50% en la segona unitat que tenen ara al Corte Inglés. Milers de productes d'alimentació, drogueria i perfumeria de primeríssima qualitat. Amb la segona unitat, a meitat de preu. Per exemple, les pizzas Doctor o Edgar, que solucionen un sopar ràpid. El rentavaixell a màquina Fairy. Els cereals Kellogg's per esmorzar o el gel de bany Sanex, que també té la segona unitat a meitat de preu. A més, podeu aprofitar i emportar-vos algunes conserves de peix que tenen un 50% de regal per compres superiors a 20 euros. I després us ho podeu gastar en una altra compra de conserves de peix. Unes sardines, escopinyes, tonyina, musclos... I a més, sempre a Supercor i Percor i al supermercat El Corte Inglés teniu productes ben frescos. Una mica de peix, carn o fruita i verdura, que El Corte Inglés sempre són de màxima qualitat i estan al millor preu. Troba'ls ara a botiga, web i app. I prepareu-vos que el 5 de maig TMB et porta a córrer la cursa al Corte Inglés. Recull el teu bitllet senzill juntament amb el teu dorsal a la Fira del Corredor. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. I amb això hem acabat. Que acabeu de passar un bon dia. Adeu, adeu.
RAC 1. Ir a bailar sin saber va a sonar, imaginar dónde quieres estar.
Imaginem-nos sense límits, capaços de tot. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus. T'oferim 14 especialitats en les àrees de ciències socials, arquitectura i salut perquè portis el teu talent més enllà. Tria el teu programa i informa-te'n ara a uic.es/masters. UIC Barcelona, màsters i postgraus. Driving careers forward.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Comença a veure i veure't bé en el mes dels progressius de Multiòptiques. Endut-te dues ulleres progressives Mo per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models. Només a Multiòptiques.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ai, amb Gestel!
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí! Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel!
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95, preu definitiu. Truca al 1510.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endú 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
D'acord, podria descriure'ns el sospitós?
Del que em recordo és dels cabells. Tenia el serrell recte i els cabells llisos. A més, tenia detalls daurats i maquillatge als ulls.
Com la gran Cleòpatra?
Igual.
El mateix tall que porto jo.
I com el meu?
Doncs si no té res de característic, és que pot haver estat qualsevol.
Ja ha arribat el nou Rasca Gran Cleòpatra de l'11, amb premis de fins a 500.000 euros i gran diversió. Rasca Gran Cleòpatra. Es porta més que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
18 minuts i les 10 en punt del matí. Amb Salvador Illa no us ho podríeu creure de què estàvem parlant ara. Salvador Illa, bon dia.
Molt bon dia.
No estàvem parlant de futbol, que consti, les coses com són. Estàvem parlant de la campanya electoral, de si tens ganes, no tens ganes, de si entrevistes, que si amunt, que si avall, té ganes de campanya electoral?
Sí, però són dies intensos, són dies especials, has d'estar molt centrat. Ara és un moment també en què tenim ocasió d'explicar-nos davant de la ciutadania, d'explicar les nostres propostes, també d'escoltar i de contrastar, i jo estic amb bon ànim, estic amb bon ànim.
El problema és pifiar-la o no, en una campanya electoral?
Has d'anar alerta, perquè augmenta molt l'exposició, si augmenta molt les entrevistes que fas, les exposicions públiques que fas, i ho fas tan seguit que a vegades doncs, estàs un punt cansat i per tant has d'anar alerta de no cometre errors.
De no cometre errors, que significaria segons quin tipus de declaració que pugui fer. L'última, recordo, l'última gran pífia de la història de la política a nivell espanyol va ser Pablo Casado, recordo en aquest estudi, quan va dir el que va dir de l'1 d'octubre. Aquestes coses es treballen amb els gabinets de comunicació? Es treballa, per exemple, amb Moncloa, que segons què es pot dir, segons què no es pot dir?
No, jo... A mi, com ha funcionat sempre, jo que faig sempre, i jo tinc equips de comunicació que em fan suggerències, em preparen materials, però és ser tu mateix, no? Tenir clar el missatge que has de donar, anar tranquil, ser sincer, hi ha coses que la saps, hi ha coses que no la saps, i home, i tenir clar, en fi, seguir l'actualitat, tenir que acabar quins temes hi ha, i ser tu mateix i dir el que penses de les coses, no?
Avui aquí a la Nus Tomàs, que avui ha penjat al diari una entrevista amb Alejandro Fernández, el líder del PP, i li feia aquesta pregunta a la Neus Tomàs.
Si está en sus manos, como pasa en Barcelona, escoger entre tener de presidente al candidato de Junts o al candidato del PSC, ¿a quién escogerá?
Al que decida acabar con el proceso. Es decir, yo no me fío de la palabra de Salvador Illa. Yo quiero hechos. Si Salvador Illa rompe con el separatismo en el conjunto de la política española, incluida la catalana, entonces nos podemos sentar a hablar. Los votos del Partido Popular o sirven para acabar con el proceso o nos iremos a la oposición sin ningún problema.
O sigui, interpreto que això és una resposta d'un no?
No ho sé. En tot cas, ara és moment de, des del meu punt de vista, d'explicar-se davant de la ciutadania i de respectar també que els catalans i les catalanes el dia 12 de maig, doncs, en funció del que anem explicant i de la composició del que s'hagin de fer, decidiran, no?, a qui donen confiança, i a partir del dia 13, doncs sí que ens correspondrà als líders polítics, en base a l'opinió que han expressat els ciutadans de Catalunya, d'articular una fórmula de govern que jo vull que sigui estable, no?, estable i sòlida, no?, i jo, ja ho he dit, em reuniré amb tothom, excepte amb aquells que fan discursos d'odi, que és Vox i Oriós, no? Els altres estic obert, i és més, amb independència del govern que es pugui formar, penso que hi ha qüestions a Catalunya que fora bo que gaudissin d'un suport transversal de partits polítics que estiguessin al govern i que no hi estiguessin al govern, no? I és la meva visió del que s'ha de fer.
Ara parlarem d'aquestes propostes, però... Per exemple, Carles Puigdemont ja va amenaçar de liquidar la legislatura espanyola si vostè fa un collboni i pacta amb els comuns i amb el PP per ser president. Això el preocupa o no?
Fer un collboni o fer Girona? Perquè ell pot fer no. Perquè toquem de peus a terra. És a dir, Girona poden fer-ho, fer un aragonès, que és també cada segon i tenir suport. Jo no m'he queixat mai d'això. Això és respectar les regles de la democràcia, no? Però el que em sobta d'això és que sembla que alguns poden fer tot el que convingui, perquè com que tinguessin un dret natural a presidir Catalunya, i quan nosaltres seguim les regles del joc ho fem, en fi, a l'infern, no? Bueno, escolti'm, jo... Primer, moment d'explicar-nos, de dir amb claredat què pensem que s'ha de fer i que els catalans triïn. I a mi no m'agrada amenaçar i llavors bloquejaré i llavors faré caure i... Jo el que intento és fer un plantejament per resoldre algun dels problemes que s'han creat aquests darrers de banys a Catalunya, no? Que estem a la cua amb educació, que no hem pres cap decisió en energies renovables, que tenim problemes greus de seguretat, llavors em voldré parlar una mica, si vostè li sembla, que no estem preparats per la sequera, en fi, doncs, a veure si resolvem alguna cosa d'aquestes, no? Més que amenaçar i dir, fer vetos i...
Ahir va anunciar que si és president situarà les polítiques lingüístiques a l'àmbit de presidència, recordant que ara això depèn de cultura. Quin seria el seu model llavors?
No, jo crec que la política lingüística ha de ser transversal, no només circunscrita en un departament. Això ja és una fórmula que va fer Maragall i que va fer Montilla, i pretenc donar més transversalitat a tot el conjunt del govern situant-ho sota presidència, no? Vaig dir també en l'àmbit de cultura que em comprometo 2025 a tenir un 2% del pressupost de la Generalitat, un 2% del pressupost destinat a cultura, i vaig fer una cosa que, en fi, no és massa habitual, però vaig fer d'acord, no? Que és que vaig dir que hem treballat molt bé amb la consellera Natàlia Garriga i que hem fet acords i que per això hem passat d'un 1,1% del pressupost de la Generalitat destinat a cultura l'any 2021 a un 1,5% l'any 2023 i anàvem aquest 2024 a un 1,7% i jo, quan sigui president, ho posaré el 2025 al 2%, que és el que ens demana el sector, no? Bueno, això és hi ha algun anunci més que vaig fer en l'àmbit de cultura, no?
Té clar qui serà, el conseller o consellera de Cultura?
No.
Els anunciarà els consellers o les conselleres abans de les eleccions?
No faré anuncis de govern, sí que faré algun... M'ho estic encara acabant de rumiar, potser sí que faig algun anunci d'algun àmbit molt concret que crec que és rellevant.
Per exemple?
Estic abandonant.
Però per saber qui serà el conseller o consellera del RAM?
Sí, perquè a vegades...
Economia, per exemple.
Sí, perquè a vegades dius, miri, això és molt important, doncs jo vaig amb aquesta persona, no? O això potser en algun moment...
Economia?
No ho tinc decidit, no necessàriament economia.
I seria independent, per entendre'ns, o...?
Jo he dit que vull fer un govern per sobre de partits. Amb partits... en partits, jo no faig un discurs a dir partits, els partits són molt necessaris en, des del meu punt de vista en democràcia, però crec que en aquest moment a Catalunya li convé un govern que tingui gent de partit, compti amb partits, que sustenti en grups parlamentaris al voltant de partits polítics, però que també tingui, que vagi més enllà, no? I que tingui gent molt competent en determinats àmbits.
El català deixarà de ser vehicular si vostè és president?
No, jo he fet una... Hem fet un acord rellevant aquesta legislatura per ús de les llengües oficials a l'ensenyament obligatori. Jo respectaré aquest acord que hem assumit amb Esquerra, amb Junts i amb els Comuns, no? M'hauria agradat que hi hagués sigut el PP també en aquest acord. M'agradaria aquest acord ampliar-lo més formacions polítiques mantenint, diguem-ne, l'acord que tenim, no?
Escolti'm, han començat a sortir temes de mascaretes. Vostè està tranquil que surti alguna cosa o no?
No, jo estic tranquil.
Sortirà alguna cosa? Saps? Se l'ha informat si sortirà alguna cosa?
El que sortirà, que hi haurà gent. Què ha passat, això? Des del primer dia de la pandèmia hi ha gent que aquí intenta enfangar, no? Bueno, jo dilluns vaig a Madrid, al Congrés, dimecres hi torno, dimarts estaré aquí a Sant Jordi, dimecres hi torno al Senat, doncs m'han citat, jo hi aniré, explicaré i com vaig fer durant la pandèmia, i estic tranquil, les compres que va fer el Ministeri de Sanitat estan penjades en el portal de transparència, tothom ha pogut veure el que hem comprat, a quin preu hem comprat, hem explicat raons, alguns materials no van arribar, hem explicat per què no han arribat, hem explicat en quines circumstàncies vam fer-ho, circumstàncies extraordinàries, solucions extraordinàries, i jo aniré a explicar això i respondre tot el que em preguntin amb tota normalitat. Que hi ha gent que vol... Sí, però des del principi hi eren, i seguiran. I per més explicacions que doni, seguiran. Bueno, jo no cauré o intentaré no caure en aquest estiu de jugar a futbol trencant les cames del rival. No? Per tant, de jugar a futbol fent bons passes i rebentant tant a port i fent un gol. No?
Vostè està convençut que no comés cap irregularitat?
Estic convençut que ni jo ni cap ningú dels meus equips del Ministeri de Sanitat ha comès cap irregularitat i estic molt agraït de la feina que van fer els equips amb què jo vaig treballar i la majoria, la immensa majoria de persones que van treballar durant la pandèmia. Jo he dit diverses vegades, ho vaig veure amb els meus ulls des de primera vinya com va sortir el millor de la condició humana com a pauta general de comportament, no? I tothom va fer el que havia de fer, algunes persones arriscant la seva vida per superar una situació que afortunadament vam superar. Ara, al costat d'això, també va sortir de forma puntual el pitjor de la condició humana. Gent que se n'aprofita, gent que...
Bueno, clar, vostè va haver de negociar amb gàngsters, entengui'm el que vull dir. No. És a dir, en aquell moment, no oblidem una cosa, en aquell moment no hi havia mascaretes. És que posem-nos en situació perquè ara tots ho hem oblidat. Però realment va ser una època que no hi havia mascaretes, va ser una època que no hi havia absolutament... Vaja, no hi havia ni... que hi havia cops de colze per aconseguir que un vaixell arribés al port d'aquí en lloc d'anar a un port d'allà. Per això li preguntava si va haver de treballar vostè amb gàngsters que l'únic que buscaven era el benefici propi.
No, nosaltres al Ministeri de Sanitat vam crear una unitat de compres que va rebre recolzament de personal d'altres ministeris i allà anàvem centralitzant tota la informació que arribava, es feia una primera avaluació amb els mitjans que es podia i es decidia què es comprava. Ara que hi havia cops de cosa, per descomptat, tothom anava a comprar a un lloc on hi havia producte que era Xina, no? I efectivament episodis de... En fi, pagàvem per anticipat, que això és una cosa absolutament extraordinària en una administració pública i efectivament hi havia una competència doncs, que feia que el producte el anaves a carregar a Bioide, no carregava aquí, en fi, perquè hi havia una situació de desesperació.
El cas Coldo li pot passar factura a les eleccions?
No em pot passar factura perquè és una persona que ha tingut un comportament reprovable, s'ha d'arribar fins a les darreres conseqüències i nosaltres el que hem fet és, quan hem tingut coneixement, doncs prendre les decisions oportunes i demanar i posar a disposició una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, recusar l'acció que fa la justícia i des d'un punt de vista del poder executiu doncs el ministeri on ell era doncs el responsable actual, que és Òscar Puente, el ministre Puente, doncs, també ha pres decisions per aclarir les coses.
No? Coneixia aquest personatge vostè?
Doncs que va. Anava sempre amb el ministre Àbagos i jo doncs, amb el ministre Àbagos m'hi feia cada dia a les reunions que fèiem de la comissió de vegades, sí que ho havia conegut i ho havia tractat. Sí.
I no s'ho va poder imaginar mai, això?
No, si m'ho hagués imaginat, doncs hagués actuat.
Evidentment. Ni va sospitar en cap moment?
No, en cap moment.
Li he preguntat si el cas Coldo li pot passar factura a les eleccions. La llei d'amnistia li pot passar més factura?
No, al contrari.
Sèrio?
Sí, de veritat, sí. Miri, la llei d'amnistia és una llei que normalitza institucionalment el que aquí està normalitzat al carrer. Fixi's vostè, avui he vist una crònica, no sé quin mitjà de comunicació, que deia que n'hi havia campanya del País Basc, n'hi havia precampanya de Catalunya, algunes formacions polítiques que estaven tot el dia, matí, tarda i nit, parlant d'amnistia, no en parlen. No en parlen. Perquè aquí a Catalunya, aquí sabem per què hem fet això. És normalitzar institucionalment el que ja està normalitzat al carrer. I ho han fet amb convenciment, i jo puc entendre que hi hagi gent que no ho vegi bé, que tingui dubtes, que li sembli que potser hem anat massa més enllà. Bueno, el temps ens dirà si tenen o no tenen. Jo crec que hem fet el que havíem de fer, i crec que hi ha una majoria molt àmplia de la societat catalana que agraeix aquest pas que s'ha donat, és veritat, amb un punt d'audàcia. No és un pas còmode, com es veu, si s'analitza amb objectivitat l'actualitat política, sobretot a nivell espanyol, però jo crec que és el que s'havia de fer.
Vostè creu que el PP s'està acostant cada cop més a Junts?
Home, jo el que he vist és que hi ha hagut reunions i contactes, no? I bueno, ningú s'ha negat, però tampoc ningú s'ha explicat, no?, a fons. És un bon moment, aquestes 3 setmanes i pico que queden de campanya, perquè s'expliquin, no? Tots dos, eh? Tots dos. PP i Junts, tots dos.
Parlem de... Per exemple, una de les propostes de Pere Aragonès, que també es parlarà durant aquesta campanya, que és el finançament singular de Catalunya, que vostè descarta. Per què no hi està d'acord?
No, jo dic un millor finançament, però dic que jo no poso l'accent en que sigui singular. Poso l'accent en que sigui just. A mi em dóna la impressió que alguns diuen, no, jo vull que sigui diferent del qualsevol altre. Jo dic, jo poso l'accent en que sigui bo.
Com el País Basc o Navarra, per exemple?
Jo aquests he dit que no, jo no, si és pel CUP o pel concert, jo no ho veig, això, jo ho he dit. Jo en matèria de finançament he dit que em moc amb 3 premisses i ho resumeixo en 5 punts, no? Jo vull una cosa que sigui viable, que no generi més frustració, no? I no té encaix constitucional aquest plantejament, no? He constatat, també vull constatar, que no s'ha fet res aquests 10 anys, res. Per tant, també és un antecedent a tenir en compte quan es fan propostes després d'haver governat 10 anys. Escolta, vostè ha tingut 10 anys per fer alguna cosa. Què ha fet? Res. Bueno, ara ens ve dir això. Molt bé, però 10 anys no hem fet res, no? I tampoc vull que el finançament sigui l'excusa permanent per dir, no, l'educació va malament, és que no tenim finançament. La sanitat és que no tenim finançament. Jo dic, primer, gestionem millor el que tenim. Segon, per què no apliquem el que ja està a l'Estatut en matèria de finançament, que és un consorci tributari, que per cert és singular, perquè no té cap més estatut d'autonomia. Meitat hisenda espanyola, meitat hisenda catalana, pot recaptar tots els impostos. Per què no s'ha fet res en 10 anys amb això? Jo hi dic una cosa, és molt difícil desplegar aquest consorci. Molt. Molt complexa. I li dic també que hi haurà resistències. Allà i aquí, per desplegar-ho. Perquè és un innovador, perquè és singular, perquè i què faran i què faran, perquè hi ha hagut deslleialtats els últims anys, però també això està forma part d'una llei, que és l'estatut d'autonomia, i ha passat el filtre del constitucional, el primer pas el tenim fet, perquè ningú ha fet res en aquest assumpte. Tercera cosa que dic, prou dumping fiscal. Això em diu, vostè em pot discutir, això no és cosa de la Generalitat. És veritat, però hi pot incidir, hi pot ajudar, hi pot impulsar, hi pot empènyer el govern d'Espanya perquè prengui més mesures en aquest sentit.
Per exemple, quines mesures pot prendre?
Doncs posar un mínim alguns impostos. Què és això de que jo ho rebaixo i llavors em demano més que més a Madrid, al govern d'Espanya? Què és això? Què és això? Jo trec impost i llavors porten més diners perquè em vull més al final. Escolta, no. Posar uns mínims amb algunes figures impositives, no? Quart, doncs jo defensaré i crec que puc resoldre-ho, de que no siguem els tercers en aportació de recursos i els 14ens en recepció de recursos, no? Vostè em pot dir, home, jo tinc dubtes que vostè ho resolgui, jo hi puc dir, vostè, entenc que pugui tenir dubtes, té la certesa de que ni Junts ni Esquerra amb 10 anys ho han resolt. Aquesta certesa la té qualsevol ciutadà de Catalunya. Amb 10 anys aquests senyors no ho han resolt. Jo reclamo el dret d'aprovar-ho i dic, m'hi veig en cor de fer-ho. I al final, a l'últim punt també dic que vull donar una orientació social, millor finançament per fer què? Doncs miri, jo prioritàriament també per generar prosperitat, però prioritàriament per resoldre desigualtats a Catalunya, i per això vull donar un protagonisme especial a sindicats, tercer sector i patronals.
No? Per acabar el tema, una pregunta. Si guanya, pujarà impostos?
No.
Baixarà?
Estic obert a fer una anàlisi selectiu d'algunes figures, però no estem en un context de rebaixa fiscal. Jo això aquests dies que he anat, hi vaig anar al col·legi d'economistes, molts empresaris m'ho diuen, escolti'm, fa 4 anys com estàvem? Com estàvem? Des d'un punt de vista sanitari, ai, 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 i amb economia, i vam fer un esforç molt important des de totes les administracions, tots els governs, d'endeutament, no? Això s'ha de tornar. Ara no podem dir, no, ara, com van les empreses? Van bé, l'economia va bé. Doncs, home, no podem dir, ara rebaixem-ho tot. Bueno, escolti'm, si s'ha de tornar el que vam demanar, anem bé perquè vam fer un esforç molt important. Per tant, compte amb això i ens enfrontem amb un escenari fiscal macroeconòmic que ens ha de fer anar amb molt de compte. Ara, si hi ha qüestions tècniques a millorar, però jo no vull que ningú, per deixar la botiga, un negoci familiar en el seu fill, hagi de tenir una penalitat, això no, això em sembla que està resolt, i a mi em diu, ara, si hi ha alguna qüestió tècnica a millorar, estic obert a fer-ho.
Parlava, fa uns moments m'ha dit de la seguretat.
És un servei públic,
de la
és un servei públic molt important, però em preocupa que tenim la dada més elevada, si no m'equivoco, des que es fa l'enquesta de seguretat de Catalunya el 99, de persones que diuen que han patit un delicte, un 32%. Un de cada 3 ciutadans de Catalunya pràcticament diuen que han patit un delicte, no? Dades molt preocupants. Llavors jo aquí concebeixo la seguretat com un servei públic essencial a Catalunya i vull reforçar-ho. I faré 3 coses, no? La primera, increment dels Mossos d'Esquadra, a la línia del que es va acordar amb la Junta de Seguretat, horitzó 2030.